Fabricació pròpia.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Tal dia com avui, però de fa, calceu-vos, 68 anys, 1956, va néixer Ian Curtis, que és el líder de Joy Division. Ell va ser el creador d'aquesta cançó que estem escoltant, Love Will Tear Us Apart, per molts la millor cançó que s'ha fet mai. Una cançó que parla de com ens podem fer mal, malgrat estimar-nos i continuar plegats. I tal com diu la cançó, l'amor ens pot separar, però jo no diria que és l'amor, sinó que és la por. L'amor ens uneix, la por ens separa. La por ens connecta amb aquelles energies destructives que podem tenir. Ens separa, ens bloqueja i ens allunya de la nostra essència. Quan la por dirigeix el teu dia a dia, segurament t'omple de dubtes, t'omple d'incerteses, d'angoixes, de desconfiança i també, malauradament, de judicis, que l'únic que fan és separar-te del que estimes i t'allunya també dels moments de felicitat. Pregunta't avui, ara mateix, per què no? De què tens por, tu? Potser així podem ser més segurs i més feliços, per què no? Potser tenim por d'estimar, potser de ser estimats, por d'agradar, de no ser agradats, por de viure, també por de morir, por de tenir èxit, però també de fracassar, però d'avançar, també de quedar-nos atrapats, por de ser, però també de no ser, déu-n'hi-do. Benvinguts a la tarda existencial de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Va, 3 minuts i escaig que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. A la sotsdirecció, darrera setmana del Fabricació Pròpia, Marta Ejarque.
Bona tarda.
Bona tarda. Mercè,
jo tinc por de no caure jo mateixa avui desmaiada. Per... Tinc una son... O sigui, és por de mi.
Desmaiada de son.
Sí.
Sí.
Bueno, desmaiada, com...
Com de... Vols alguna cosa?
Abatuda.
Sí, abatuda. Cansada.
Sí, sí,
sí. Què has fet aquest cap de setmana? Que has tronat molt.
No gaire, especialment. Però no sé què passa. Ara ho comentàvem amb uns companys, concretament amb Ferran Capdevila, que també està com atordit.
També el Capdevila.
El Rafa...
Rafa, què li passa?
També estava trasbalsat. I sembla ser que és la calor. Bueno, aquest seria, és el motiu.
És el titular,
aparent,
no?
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, tot sigui això, Coromines.
Hombre!
Ui,
bona tarda,
bona
ara
tarda.
Sí.
Tu què has fet? També tens por de desmaiar-te avui?
Mira,
de son,
doncs jo no, i això em va passar la setmana passada. Aquesta setmana vinc amb piles. Això de pensar que ja ho tenim a tocar...
A quina hora va anar a dormir, per exemple? Marta, tu?
A la 1.
A la una, Déu-n'hi-do.
Sí, perquè va ser nit de futbol. I després va...
Casa de Jarque va ser nit de...
A Residència Jarque, exacte, va ser nit de futbol. I després, clar, ja hem de comptar el desplaçament. I hi havia una mica de retencions a la zona d'entrada de la ciutat, Sarrià. Molta bandera, molts clàxons, i això em va...
Exacte,
va fer baixar una mica la mitjana. Normalment trigo menys, però... Va ser una mica més llarg.
Saps qui? A veure, espera, a veure si està inflat o no. No, home, no, d'inflat de... Sí,
d'alegria.
Sí, de son, de...
Inflat de son, sí, sí. Sobradíssim vaig de son.
Tu has dormit o no?
Trigo inflado y azucarado.
Bon dia, tot el dia, Francisco.
Bon dia, tot el dia. Ui. Present. Ai, cuita-ho. He dormit avui? Sí, avui, mira, la Marina ens ha dormit del tirón.
Ai, tu.
Però això és molt bé. Perdona, però
és
això
és una gran notícia.
És el titular del dia.
Sí, però no m'hi vull acostumar, perquè...
Quantes hores estem parlant?
Bé, la vam posar a dormir... Es va dormir, al cotxe, de tornada, a l'AP7, que haurien ser quarts d'onze. Sí, quarts d'onze. I es va despertar cap a la... Gairebé la una, que vam arribar per posar-la del cotxe al llitet, i fins a les 8:30, 8:45.
Noi, això no ens ho has explicat?
Però, no, millor... perquè estem sentant un perillós precedent, que és creure que a partir d'aquí tot ha canviat, clar, que això és un punt d'inflexió, i és fals.
Dorm millor ella que la Jarque, ara?
Sí, és veritat.
Que tots nosaltres junts, segurament.
Segurament.
Però és un dia i una flor no festiu.
Bueno,
demà us explicaré.
Va, demà a veure si es repeteix, no?, aquesta tendència.
Tant de bo.
Diuen que de la Peixera també està ensupidot en Capdevila. Ferran Capdevila.
T'han feinat.
Adéu, guapa, adéu.
I la Vanessa Carrasquilla al món digital.
Miau.
Esther Vell a la recepció i el que calgui. En José Matosas al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Que ha sortit la carta, eh? Però com ho has fet, Macjan?
Bueno, amb cuidado, perquè no es vegi.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va. 7 minuts ja, que passen de 2:45. D'aquí res, repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, realitat paral·lela de Marta Jarque i vintage de la Corominas. I després, avui la Marta farà la digestió amb el Pedro Barragán.
Sí, és així.
Ell és director del festival Desvarío Flamenco.
Correcte.
Que comença aquesta setmana, crec que dimecres, en el marc de la Festa Major de Nou Barris de Barcelona. Ep, 5 dies, Marta, de programació, molt completa. Què me'n pots dir amb el flamenc de fons?
No te'n puc, només tinc ganes d'anar-hi.
Vinga, va, ja anirem avui a fer la digestió. I a quarts de quatre avui en Pau Massip, com sempre els dilluns, ens posarà l'agenda al dia pel que fa aquesta setmana, i amb l'agenda verificat avui parlarem sobre la jornada laboral i la productivitat. I és que, com sabeu, Pedro Sánchez s'ha compromès, això és l'1 de gener del 2025, és a dir, que sembla que estigui com molt llunyà, però és d'aquí uns mesos. Entri en vigor aquesta reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja, amb la mirada posada a baixar aquestes hores a 35 l'any 2026. Clar, ens han sorgit molts dubtes i la gent de Verificat, doncs, hi ha posat la lupa. En parlarem avui amb la Neus Sunyer, que és fact-checker de Verificat. I a les 4... Avui el periodista i escriptor Bru Rovira ens presenta Matar al director. Es tracta d'una novel·la, Marta, que versa sobre les conspiracions en el món de la política, sí, i també del periodisme.
I en morts, eh?
I en morts. Ambientada en la Barcelona del canvi del segle. Tu conversaràs avui amb el Bru Rovira.
Sí, amb molt de gust.
Home, poden sorgir doncs, moltes idees interessants entre,
sí,
els dos.
Sí, i sobretot parla d'aquesta crisi del periodisme que ens toca de prop, i de bones idees, i ha pensat molt i ha reflexionat molt, per tant l'escoltarem amb ganes.
Vinga, això serà a partir de les 4. I a continuació, avui i comentarem tota l'actualitat internacional, que déu-n'hi-do, que ens ha deixat aquest cap de setmana. Intent d'assassinat a Donald Trump, Víctor Orbán, president de Tor de la Unió Europea, Kate Middleton a Wimbledon. I ho analitzarem amb la mirada de l'analista i expert en relacions internacionals i professor de Blanquerna, Manuel Manonelles. Porte gatsuna con usted marreta. Na cupulella que vi si era aizzata. Bellos americanos, sino que sí, és catalano, és en Pau Gascó i ens serveix la darrera bona teca de la temporada. Ens ha preparat, veníeu d'aquest bona pasta que vau fer la setmana passada.
Espectacular.
I avui està quedat amb ganes de més i ens farà un bona pasta fideus.
Bona.
Fideus, eh? Atenció.
Posa-li el que vulguis, que queden bons.
A les 5 de la tarda, avui bona teca amb en Pau Gascó i amb la tertúlia esportiva, amb les dues grans cites esportives del cap de setmana, ja sabeu, la victòria d'Espanya a l'Eurocopa i el Alcaraz de Wimbledon. És per això que avui tindrem a l'estudi Brandau de la Z. Us en recordeu? És l'amic de Lamine Yamal. La setmana passada vam parlar amb ell, de fet, bueno, vam intentar-ho, perquè vam parlar més amb el Dan Basher, que els dos li han fet una cançó al Lamine, com ells s'adrecen al Lamine Yamal. I avui parlarem de qui ha estat el millor jugador jove de l'Eurocopa, amb una persona que el coneix de ben a prop, com és el Brandau, que estarà amb nosaltres aquí a l'estudi.
Sí.
I també els apunts sempre encertats d'ell.
Adéu, guapa, adéu.
I així, si tu vols, arribarem a les 6 de la tarda. 4 minuts i seran 3 quarts de 3. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Avui, com ho de proximitat estiuenca, diu la Marta la Realitat Paral·lela.
Sí, mentre tenim a l'Àngela Drozdowski als jutjats per aquest intent d'assassinat a Josep Maria Mainat. Per cert, que Àngela Drozdowski és... No, dic, encara que diguis malament el cognom, ja sabeu a qui em refereixo, oi?
Sí, home, sí.
Mira, per exemple, Àngela Drozdowski, Àngela Drozdowski,
sí?
Àngela Roporowski... Oi que sempre sabeu sí, sí, a qui em refereixo? Ja, sempre sí, és la mateixa. Sí. L'estan... És els jutjats, de fet, hem vist unes imatges que va amb el cabell de color rosa.
S'ha fet el
sí,
color.
Sí, s'ha fet el tint. Veurem amb què acaba, eh? Se l'acusa d'aquest assassinat a Josep Maria Mainat, que ja n'hem parlat aquí en altres ocasions. I en parlarem demà. Farem una mica recull, com hem fet amb els Sanfermines, que, per cert, Mercè, ja saps que van acabar ahir. Doncs farem una mica l'última hora...
Gràcies,
sí.
No
farem
noms?
Una mica l'última hora... No. No, perquè sé que la Mercè
veure,
aquest tema no li acabava de convèncer.
Sí, sí, ja està. És evident que no. S'ha acabat i per tant no se'n parla.
S'ha acabat.
Ja ho trobarem.
Passem del vermell dels toros al rosat d'Àngela Drozdowski i demà us portaré a l'última hora. Va, i és que, Mercè, tu deies, eh?
Sí.
Que combo de notícies estiuenques, comencem amb la primera, i és que han detingut atenció dues persones per cultivar més de 1.200 plantes de marihuana, que aquesta és la notícia, a una nau industrial... de Torà.
No.
Es tracta de dos joves de 32 anys que vivien a la mateixa nau i que la feien servir com si fos un dúplex,
carai,
perquè tenien les plantes de marihuana dormint a baix i ells, com si fossin els pares, feien vida a la planta de dalt. No sé si tu, Mercè, t'havies olorat alguna cosa, però tenint en compte que fa uns dies Torà superava els 40 graus, la marihuana devia estar a punt de combustionar i deixar tot el poble amb aquella boira baixa.
Sí, només et falta això.
Tant de Lleida, que no fora mala cosa, perquè la calor amb alegria també passa millor. També dic que la calor, aquest aire de marihuana no hagi arribat fins aquí, perquè estem tots una mica ennuvolats, saps? Com cansadots, sense energia, que no sigui conseqüència d'aquesta resta.
O potser l'he portat jo, directament.
Ah, mira.
No sigui això, de Torà, clar.
Ah, l'aroma.
L'aroma, sí, sí. No, jo
no és el cas.
Jo no tenia ni idea.
No?
No és el cas.
No em consta.
Dos joves de 32 anys,
no
coneixes el
Torà.
No em consta. Sabeu què passa? Que Torà també, ho parlàvem l'altre dia amb el Marginet, o sigui, el Josep Basi, clar, clar. És un municipi que agrupa molt de territori. Llavors, això ho ha averiguat on és, de Torà?
No, no ho hem averiguat.
Tu ets periodista, Marta Jarque? Tu investigues les notícies?
Jo hagués hagut de fer-ho. Sí que és veritat.
Clar, és que això és fonamental.
Es queda amb el titular i...
És veritat, hagués hagut d'investigar, és que ja ens clar, ho deien els amics del Formistral. Però escolta, clar, jo només dir la notícia, tu el primer... És que saps què passa? Que jo he dut la notícia aquí per veure tu com reaccionaves.
Clar, clar.
Perquè jo sí que és veritat que sóc diva, estic adormida, però sóc diva, i dic que la Mercè aquí no tingui alguna cosa a veure. perquè tu no tens 32 anys, però si fa no fa, tens aquesta edat.
Una més, una
avall. I ets de Torà, tens molts contactes a Torà. Sí. I jo pensava que tu potser en coneixeries alguna cosa. El primer que has fet és dir, jo no en sé res, has dit això, quan ningú t'havia preguntat. No
és el que diria una persona que vol amagar tot allò que sap.
Claro.
A veure, no em sorprèn, també t'ho haig de dir, perquè tot...
Ah, no?
No, Torà, vull dir, des de fa uns anys és un lloc on passen coses.
El Far West.
Home, el Rave, no us en recordeu, la Rave?
Oh, i tant, és veritat. Que la gent estava molt contenta, per cert, que hi hagués la Rave, no? Perquè deien que donava vida al poble. Bueno. No, eh? Hi havia de totes les opinions.
Crec que era una ràbia que va passar a Andalusia, això. Però clar, pot ser.
És veritat,
Torà...
ells que estan contents.
Sí, clar, Torà, que era el Magí, sí, en aquell moment, l'alcalde, pobre, jo crec que anava una mica, bueno...
pobret.
Que no, d'això. Però...
quants anys té el Magí? 32?
No, el Magí és el seu tiet. És era qui era l'alcalde abans.
És el Magí de Cal Magí?
Digue'm.
És el Magí de Cal Magí?
És el seu tiet. Que era l'alcalde abans.
Bon gènere.
I ara és, no us ho riu, ara riureu, perquè és l'alcaldessa de Torà, és la mare del nostre Magí.
Ah, sí? Home.
Sí, home.
Mira.
Tot queda a casa.
Tot queda en família.
És que aquella família són tots molt vàlids, eh?
Molt.
Sí.
Bé, doncs deixem això, de moment, a l'aire, amb aquesta sospita que plana, Mercè, si m'ho permets, ara mateix als estudis de l'estudi de Ràdio Estel, perquè
assumeixo.
Tu ets la principal com a mínim dels quatre que som aquí,
pel que fa
qui té més números.
Teniu tota la raó, ho assumeixo.
Voleu més notícies que fan estiu?
Vinga, va.
Va, ens traslladem ara a la platja, passem de la terra ferma a la platja,
perquè
una vintena de platges catalanes han protagonitzat el tercer rècord nudista amb cadenes humanes per defensar precisament aquesta pràctica. Ahir, a la platja de la Savinosa de Tarragona, una seixantena de nudistes van participar en aquesta acció a la vora del mar. S'han posat mirant, diguéssim, per dir-ho així, mar endins,
sí.
Val? I s'han agafat de les mans. Que si t'enganxa nedant fins a la boia, saps? Tu vas allà, et tires al mar i comences a nedar i a l'hora de sortir et trobes a tota aquesta cadena humana perquè estaven ben bé a la vora de l'aigua.
Doncs mitja volta i cap a la boia.
És un problema.
Boia.
Diuen que el nudisme no està prohibit, però socialment encara no està prou acceptat. Que en general arreu del món, Mercè, la societat s'està tornant més conservadora, cosa que sorprèn, i amb el tema de la nuesa diu que ens fa l'efecte que la gent ens costa més fer nudisme. Això ho apuntava a l'escena el Segimon Rovira, que és vicepresident de l'associació Club Català del Naturisme. De fet, es tracta d'una acció d'impacte perquè els manifestants van creure que mostrant els seus cossos nus al personal, la gent de la platja aprendria a tolerar el nudisme, no? Seria com allò de que a mesura d'escoltar repetidament una cançó, t'acaba agradant.
Sí,
al final,
doncs no,
ho normalitzes
passa.
I t'agrada. I és que ja ho deia el vicepresident de l'Associació del Club Català del Naturisme, aquest el Segimon Rovira, que els catalans no estem massa basats, Mercè, això de veure individus passejant-se com bebès per la platja.
Com ha anat, aquest? Això? Qui és aquest noi?
Hòstia, pilotes!
Ah, aquest és
les pilotes!
Com es diu aquell nano?
Aquell noi de ses illes.
Què deia després d'això, José?
Són boníssimes!
Qui era aquest noi?
Boníssimes! Ha crescut molt aquest noi, eh?
Miquel Montoro.
Montoro. Molt
que
bé.
Són de bones.
És enorme Miquel aquest Montoro. Noi, eh?
Bueno, clar,
s'ha
fet gran.
És un adolescent.
Ha crescut. Clar, es veu que sí que la gent, això és molt més freqüent veure-la, per exemple, a altres racons catalans, espanyols, com diríem, com per exemple a Cadis, que això allà, per aquelles latituds, es veu que això de veure gent despullada doncs és el pa de cada dia. Si us sembla, entrem uns minuts.
Ai, Déu meu.
A Costa Natura.
On vols entrar?
On vols anar?
A Costa Natura.
És l'última setmana, Marta?
No pateixis per res.
Per res, eh?
El primer poble naturista...
Mare, us deixo sols.
Familiar.
Bandarres.
Repeteixo, és que marxem, sí. Has parat a sobre. El primer poble naturista familiar...
Però de què parlarem?
De les Espanyes.
Ah, molt bé.
A veure, just a Natura d'Estepona, on fan els polvorons, esperem que la fàbrica no sigui també nudista, perquè està dissenyat com un típic poble andalús, Costa Natura, i compta amb tot tipus de divertimentos que no tenen res a veure amb un poble andalús. Perquè això m'hi he fixat, diu. Ells diuen, sí, això és un típic poble andalús. Doncs pues no sé, perquè això té sauna, piscina, banyeres d'hidromassatge, jacuzzis, també té accés a la platja, que això sí que el converteix més en un poble d'aquelles latituds.
És veritat que Andalusia, el tema dels banys àrabs i tot això, ja ho tocaven de fa molts anys.
És veritat.
Vull dir que és com una evolució amb tecnologia.
És veritat. Les termes, tot això aquella època...
Està agafat
època,
amb pinces, eh?
Mira, m'agrada que al web diguin que no és obligat desfilar pel poble despullat, perquè quin interès pot tenir fer les vacances rodejat de gent despullada si a tu et fa vergonya i vas vestir tot el dia? No és en plan, això és nudista, però acceptem també els que volen anar vestits. Vull dir que és com una mica... A mi, per exemple, no se m'acudiria anar a passar les vacances a un lloc així. Bé, Costa Natura, però, ofereix molt més que opcions de remull. Compta amb un grapat de restaurants, amplis jardins i, fins i tot, atenció, un camp de golf. El lloc, però, s'especifica quants forats. Com qualsevol altre resort a Costa Natura, també compta amb un ampli ventall d'espectacles, si és que la posada en escena mateixa del lloc no és prou xocant. Els divendres, per exemple, si us interessa, al vespre, això és divendres al vespre, hi ha un show de flamenco a càrrec de Micaseta, que tu com a cantant o ballarina de flamenco deu ser molt inquietant actuar davant d'un públic tan lleuger de roba. Vull dir, deu ser que normalment et diuen, quan tu tens vergonya d'alguna cosa, et diuen, pensa que aquella persona, no, quan has de fer, per exemple, una conferència, estan despullats. Però al revés, no sé si a les noies de flamenco també
perquè
ho pensen.
Perquè elles van vestides.
Claro.
Sí, ah, elles van vestides.
Sí, esclar.
Esperem que n'anessin tots.
Bé, tornem a Tarragona, a la mobilització d'ahir, perquè aquest col·lectiu, com dèiem, es mostra preocupat davant l'increment del textil a les platges, és a dir, persones que utilitzen banyador en platges que històricament han estat naturistes i que els provoca situacions, diuen ells, d'incomoditat. Es veu que els cohibeix trobar al costat persones o famílies a qui puguin molestar. Ramon Canyelles, aquest usuari de la platja de Savinosa de Tarragona, diu que de civisme ells en tenen, però que han de reivindicar tal com són. Entre els motius que coincideixen els practicants per fer nudisme, destaca aquesta llibertat física i personal que els ofereix el naturisme. Dades, porto dades. L'any passat l'Ajuntament de Tarragona va considerar la platja d'ús mixt i lliure. Mixt i lliure. Per tant, hi ha hagut gent que s'ha anat integrant i reconeixent que una persona despullada, doncs, és molt sincera. Ha assenyalat, per exemple, Daniel González, que és un naturista que porta més de 50 anys practicant aquest moviment. Segons González, aquesta tendència comporta una filosofia de vida que es basa en el respecte mutu i el contacte directe amb la natura. Per tant, ningú els impedeix anar despullats, però a ells no els hi agrada poder incomodar altres persones, que a mi això també em va passar dissabte al Festival Cruïlla, al concert dels Pet Shop Boys. On és despullada dels Pet Shop Boys, el que em va passar és que sent tan alta tapo a la gent que tinc al darrere, això ja n'hem parlat en altres ocasions, i també penso que els puc incomodar. Una mica com els passa als nudistes quan van a la platja de Tarragona. La diferència és que jo no em mobilitzo per demanar que als concerts només hi vagi gent més alta que jo, saps? Per sentir-me bé, vull dir, és una cosa... Bon concert, per cert, dels Pet Shop Boys, que també van lluir, si crec que van lluir més, perquè abans d'ells van tocar els Tiets. Clar.
I no em va agradar.
Gens. No. I després, oques grasses, el directe a mi tampoc em va apassionar. Per tant, els britànics van brillar encara amb més força. El Cruïlla, que cada vegada hi ha més bona selecció gastronòmica en detriment de l'oferta musical, perquè hi ha moltíssims estants de menjar, cada vegada més variada, més bona, més cara, això també és veritat. Però, mira, si no et vols gastar calés, et pots portar un entrepà i no t'hi gastes un duro. Ara, si et vols gastar diners, pots estar... les 20 hores de festival de restaurant en restaurant, vas provant cosetes i no escoltes cap concert, però te'n vas amb la panxa ben plena. Aquest any, de grossos, en teníem els Pet Shop Boys, Smashing Pumpkins i Avril Lavigne. També hi havia un silent disco, que això és una cosa nova, que jo això abans no ho havia vist, que és aquesta gent que va amb uns cascos i escolten una música i es munten, per tant, la festa ells, perquè tu, si no dus cascos, no la sents. Vaig veure, per cert, més d'un cotxet, que és una cosa. I nens amb cascos altes hores de la nit. Nens molt jovenets. És a dir,
ja, sentit, això.
Aquestes persones que porten els infants als festivals, sí que és veritat que potser s'ho haurien de repensar, perquè és una cosa força violenta també pels que estem al mateix festival.
No, i que si tu ja li has de posar cascs que insonoritzen a un nen, no el portis.
Exacte,
no?
Exacte,
no,
perquè
està dormint.
Els pares també ho pateixen, això. Va. Vull dir, estan allà pendents del nen, a més la gent s'esvera.
Estan pendents del nen, els pares.
Que passa que potser no podien dormir. I dius, oi, t'has d'estar per estar aquí a casa sense
fer. Ens gastarem 400 euros en anar a Cruïlla.
No té cap sentit. Ah, el que no vaig veure pràcticament van ser els cantants, perquè la gent darrerament sí que està molt boja amb els mòbils i es passen el concert gravant, i el que passa és que veus un mar de telèfons mòbils quan surt el cantant i, per tant, tu has de seguir el concert per les pantalles gegants que hi ha, encertadament posa l'organització. Cues llarguíssimes per anar a lavabo, i la gent d'Estrella d'Am promocionant molt per sobre de les seves possibilitats.
Carai.
Perquè qualsevol esdeveniment que es faci a Catalunya porta una bandera, i és la d'aquesta cervesa. Els concerts, no sé si ho recordeu, ja no hi ha el tio aquell que va amb una motxilla, sabeu, i amb un sortidor, sinó la Estrella ja ha passat, s'ha passat la pantalla, i ara hi ha un senyor amb una mena de carretó de gelats obrint-se pas entre els milers de, milers de persones que omplien la pista. Això va ser espectacular.
Però...
Sí, sí, va amb un carretó de gelats, però és que
però porta cervesa.
Porta cervesa.
Del món.
Que estrany.
No té cap mena de sentit.
A mi m'agradava molt el senyor que fumigava cervesa.
Oh, va, clar, però sí. Això al concert que vam anar fa poc hi era.
Hi era, no, no, sí, i el Cruïlla també el tenia amb aquest... Ah. El tenia amb aquest home,
aquí havíem evolucionat.
No pateixis, no.
Però hi havia l'altre, que anava amb un carretó gegant.
No té cap sentit, això.
Bé, per sort, entre el públic, cap persona espullada.
Molt bé. 5 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. Tirem cap a publicitat i a la tornada. Avui, notícies vintage. Va, només avança'ns a quin any anirem.
El 2014, Mercè.
2014? Sí. Bueno, no fa gaire, també. Ara us expliquem.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. Radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
La tradició de tirar un formatge d'uns 4 quilos, el llença pendent a baix i se l'emporta qui aconsegueix atrapar-lo. El formatge rodant. Fent la croqueta, o corrent, o obrint-se el cap, o deslocant-se un ombro, o trencant-se la cama... Té recompensa, eh?
Si arriba, viu.
Sí, clar, bueno, això és una altra cosa. L'important és participar, diuen.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, 2 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. Coro, ens havies promès fer un viatge cap al 2014, eh?
El 2014, que per tu dius que és, fa relativament poc, per mi fa una eternitat, 10 anys. Amb 10 anys passen moltes coses.
És insultant, veritat. Això.
No, però 10 anys, escolta'm.
Sí, home, sí, però és insultant.
Sí, sí, clar, és que, i les coses que deurien passar el 2014.
Ja veuràs quines
coses. No,
i,
és, quina i a més és estrictament cert que és vintage, perquè el temps passa tan ràpid.
Ah,
ahir és vintage.
Això és així.
Res a dir.
Tal dia com avui de 2014, hem dit, una mare de Colorado va deixar el seu vehicle davant de la seva oficina amb les seves dues filles de 12 i 10 anys a dins.
Com?
Allò que dius, no, però espereu-vos aquí un moment, que ja torno, però i de tan ràpid que en teoria havia d'anar a dintre de l'oficina, va deixar les claus i el motor encès. Mentre feia el tràmit, aquesta dona mai s'hauria imaginat que la seva filla aniria al seient davanter agafant el volant amb les seves mans, mitja estirada per poder arribar a l'accelerador, perquè a vegades...
Zero visibilitat.
I va ser així quan va posar en marxa el vehicle. I no parlem de la germana gran, no parlem de la petita, la de 10 anys.
Saps com va anar això?
Aviam.
La gran li va dir a la petita, tinc una missió per tu.
D'això en parlarem, Uri, d'això en parlarem. Si bé és cert que no hi va haver víctimes ni ferits per sort, de segur que els treballadors de l'oficina encara recorden amb exactitud aquest dia perquè el cotxe va trencar el vidre del mostrador, o sigui, va entrar de ple a dintre i va acabar dins plantat xafant tot el que es va trobar al seu pas. A més, era un tros de cotxe.
És que, a més, aquests cotxes americans que són automàtics...
És una suburban, no, això? Vull dir, és d'aquests cotxes que, com diu el Francisco, no?
Diu un suburban.
Suburban.
Com dèiem, per sort no hi va haver ferits. La germana petita va saber frenar temps abans i jo voldria aquí...
Temps,
sí,
però...
Bueno,
sí, abans de matar ningú.
Mare meva.
Sí.
Jo voldria que ens detinguéssim un moment en el fet que siguis la germana petita, ara sí. Perquè des del meu parer, els petits... Aviam, aquí jo sé que hi tinc les de perdre perquè tots tres sou germans petits. Soc l'única germana gran aquí. Però... Aviam si us sembla. Els petits sempre han sigut una mica més excèntrics. Que també sou els més guapos, això s'ha de dir. Sí o no?
Sí, i tant. De lluny, a més.
Els guapos, sí.
De llarg.
Però els més excèntrics.
Però amb això no et comprarà teoria.
Però de prop no, eh?
Aviam.
Exacte, a mesura que t'hi vas acostant vas dient potser el gran és el guapo.
En tot cas, són els que aclamen més l'atenció dels pares,
sí,
són una mica els més mimats...
Sí. I maltractats pels germans grans.
Ui, no hi puc estar més en compte.
Parlant la princesa destronada, potser?
Home, no, però és que, escolta'm una cosa, els grans són els bons, els que fan que es prengui una decisió de tenir-ne una altra, en tot cas.
O al revés, que busquen el que volien, perquè el gran no els acaba de...
Bueno,
i és que no ho trobem, no pararem.
En tot cas, em dirigiré als oients, perquè amb vosaltres no hi tinc res a fer.
No ens convenceràs.
No, i en tot cas ja em portareu la contrària. Els que sigueu germans grans, estareu d'acord amb mi que els grans som els que acostumem a maternar quan les figures paternes no hi són. És a dir, som la següent autoritat després dels pares.
Sí.
I això ens encanta. I renyar els... Sí, renyar els petits també ens encanta, però hi ha vegades, que potser és això el que et referies tu, Uri, que als germans grans ens surt la vena gamberra i quan veiem que el petit està a punt de fer una de les seves excentricitats, pensem, que faci.
Ui.
Ja veuràs quan arribi la mare quina bronca li
caurà. Ho estàs plantejant com per inacció.
Home, no, això
però
és
hi ha
que,
moltes
que...
situacions en què el germà gran diu, com que jo ja m'ho sé, i em caurà a mi la bronca, delego. Has vist aquestes claus que estan posades aquí dins del cotxe?
Perquè no.
Eh? És aquell pedal que és el gas?
Podria ser, voldrem pensar que no, els que siguem germans grans, i que això era el que devia passar aquí, que aquesta bronca devia ser tan anhelada que la germana gran va decidir jugar-s'hi la vida i tot,
perquè
no la va frenar. Tornem a la notícia. Per aquells que ja penseu que la mare és una irresponsable, es veu que es va comportar com una autèntica superheroïna quan va passar. O sigui, va aconseguir obrir la porta del costat del conductor per frenar l'acte i evitar més destrosses.
Doncs pues això té molt de mèrit, eh?
Té mèrit.
És superheroi, realment.
Exactament. L'oficina, com dèiem, no va patir danys greus, però van tardar uns dies en tornar a obrir les portes i la nena es veu que va ser citada per la policia per conducció negligent. Dia com avui del mateix any 2014 hi havia un senyor que es feia notícia. Els meus pares, com sabeu, perruquers de tota la vida, mai s'han queixat del seu ofici perquè és a més, sí que estàs moltes hores d'empeu, però fas unes bones converses, coneixes a gent i fins i tot et permet crear, en el sentit que primer perquè fas recollits, això a la meva mare li encanta i els recollits, escolta'm, són obres d'art a vegades. I això, i segons com també et permet crear perquè entre el que et demana el client i el que tu com a perruquer t'imagines hi ha un munt ple de possibilitats.
Massa creativitat, potser?
Exacte. Bueno, per massa creativitat, el que us porto avui, perquè el Daniel Johnson, estilista britànic, amic...
És de Johnson & Johnson?
Crec que no.
Era un xampuixo, eh?
Bona. Sí, però crec que no. Es veu que fa 10 anys va ser notícia perquè va passar de pentinar celebritats a utilitzar les seves habilitats per dibuixar paisatges amb els pèls del pit dels seus clients. Sí. Us he portat dos dels casos més icònics, el antes i el después.
Però és ell mateix.
És ell.
Que feia el model, no?
Tu creus? Doncs
pues això sí que té mèrit, home, perquè ho fas com amb negatiu davant del mirall.
És perillós, eh? Resulta que el antes és el pecho lobo del client. I el segon home és...
Bueno,
el segon és l'home amb l'obra d'art al mig del pit. Aquest primer va demanar a la ciutat de Nova York, com podeu veure.
Sí, que és una mica dibuixada per algú de P3, eh?
Abans, a la redacció, hem comentat... Ferran Capdevila em comentava que això no podia ser, que en la primera foto no semblava que hi hagués tan pèl com hi ha a la segona. Sí? Creu que hi ha implantació, també?
No, no, jo crec que aquí hi ha una meticulosa feina de gomina, o de, saps?
O de tin.
De modelar, sí.
Una mica de tin.
Potser sí, a mi només de veure-ho em fa mal, perquè depilar-se així, quan
és un horror.
Tens tan pèl i a una zona tan sensible com el pit, ha d'irritar, fer picor, i a més, això només et deu durar 2 dies mal comptats, perquè ja ho sabem.
Clar.
Es veu que el Daniel tarda només 2 hores i mitja en fer aquesta obra d'art i utilitza 4 eines per treballar.
2 hores i mitja, però és molt poc per fer tot això,
no? No, imagina't quina tècnica que té. A mi em sembla poc, és veritat, també, tenint en compte, ja no només l'obra d'art que construeix amb els pèls que queden, sinó en fer tanta neteja amb un pit com aquest que veiem a la fotografia. Us he portat un altre cas en el que el Daniel s'hi va lluir dibuixant l'skyline de Sydney i ha deixat el client una estranya... O sigui, que el que preocupa una mica d'això no és el retrat que ha fet de
la part de dalt, la part pectoral,
sinó la part de baix, que li ha deixat com una pelucera sota el melic, com si fos un banyador de platja.
Podés com des del mirador, saps? Sí.
Ah, el mirador, ja.
Que cols i que forma part del quadre.
És una imatge 360.
Perquè posat a treure pèl el treus tot, no?
Estrany, tu.
No, és estrany. En tot cas, no sé què...
Sí que és l'òpera de Sydney, aquí sí que es veu.
Clar, sí. Jo no sé què és el que et porta a voler un paisatge al pit, la veritat, una cosa estranya. Però el client sembla content, això no té preu i al final és el que compta. Com aquest cas que us porto a continuació, que també és un home que el 2014 va fer el seu 25è vídeo per YouTube. És youtuber, és el Benjamin. Resulta que quan tu penses en un vídeo de YouTube, penses en un muntatge dinàmic, amb coses interessants que passen tan de pressa, amb tants estímuls que t'atrauen, i una persona que parli també molt i que tingui bons dots de comunicació. Tot i això, en aquests 25 vídeos, el Benjamin es posava davant de la càmera, assegut al terra en posició zen, en silenci i somrient, com podeu veure a la fotografia, sense fer res, ni agregar cap explicació, ni parlada, ni escrita. Allò, la descripció tampoc deia res. I ja estava una estona llarga, llarguíssima, perquè estem parlant de 4 hores de vídeo.
Mare
en
meva.
Què ell no s'aixecava ni s'immutava.
I continua somrient, 4
només
hores?
Només somreia.
I no diu res?
No deia res. Somreia, així. No movia ni una pestanya. Una vegada que va començar a tenir un nombre important de visites, tots volien saber què és el que estava fent i per què. Alguns pensaven que això era art, mentre altres pensaven que estava meditant o estaven convençuts que tenia algun problema de salut mental. Després de publicar aquests 25 vídeos, que per tant són 100 hores justes, somrient davant de càmera, va cedir a parlar amb certs mitjans. Quan li van preguntar per què estava fent això, va respondre que no ho sabia, que era una cosa que li faltava internet i ell havia vist aquesta necessitat i que si no ho feia ell, ningú ho faria. Clar, no? I amb això tenia raó, perquè aquí se li acut. I diu una cosa estranyíssima que jo no entenc gaire. El Benjamin diu... El meu correu està ple de persones que em pregunten per què ho faig, però jo no crec que aquesta pregunta sigui aplicable a aquesta mena d'activitat. Això pot col·locar-se dins d'una representació d'art en context i estic realment interessat en les representacions d'art i en l'estètica relacional. Heu entès alguna cosa?
No sé res.
Per mi, bueno, és que l'art a vegades ja ho té,
costa,
no, això?
I l'art ja abarca coses que no són explicables.
Tot i això, diu, si algú pot veure-ho, penso que ho podrà entendre. Però penso que la percepció de no estar entenent és realment la comprensió correcta. O sigui, que si nosaltres veiem això i no ho entenem, doncs ja és això el que busca, no?
Va tot bé.
I els únics requisits per la seva preparació era beure una mica d'aigua prèviament i anar al lavabo, perquè, clar, no es podia aixecar a mig fer. A més, explicava que mai tenia gana mentre feia la missió, i això que mirava de no menjar gaire els dies que havia de rodar. Per no tenir problemes intestinals, suposo que t'ho imagina't com de malament ho havia de passar fent 3 hores i mitja i de cop i volta doncs, t'anar al lavabo fatal, saps? O sigui...
Jo els 2 minuts tinc les cames adormides.
Jo també. Es veu que una de les 25 vegades es va oblidar de passar pel lavabo abans de començar, de fet, i quan li van preguntar com ho va gestionar doncs, durant la transmissió, va dir que preferia deixar-ho en un misteri. O sigui que possiblement s'ho va fer sobre. Molts dels comentaris que Ben va rebre eren desafortunats, però ell es va quedar amb que la majoria dels correus que rebia eren positius i recolzaven la iniciativa, perquè la gent els feia somriure quan ell somreia. I de cop, una cosa que a mi m'havia semblat una mica xorrada, doncs de cop em sembla tendre.
Doncs mira, d'aquesta manera, des del 2014, ara tornem a l'actualitat, 5 minuts que ens separen d'un quart de 4 de la tarda, ara sí, penúltima hora del dia. I és que avui es posa en funcionament de nou el servei de bus de tarda que comunica la Seu d'Urgell i Oliana. És un trajecte amb les parades de carretera habituals que està cobert durant l'any, doncs, durant el període escolar, però que quedava suprimits. És això que va arribar l'estiu i, pam, es suprimeixen línies. Doncs aquesta n'era una. Ara, amb una petició ciutadana acompanyada de signatures als veïns de l'Alt Urgell, han aconseguit recuperar el servei i tot això és una gran victòria. Tenim el nostre corresponsal de fabricació pròpia, aquesta hora, a Oliana. Ell és el Guillem García, que és treballador de l'hostal Víctor. Guillem, què tal? Bona tarda.
Hola, bones tardes. Molt bé.
Què tal, Guillem? Escolta, quina temperatura teniu, primer de tot, ara mateix, a Oliana?
Déu-n'hi-do, estem pràcticament arribant als 35 graus i pujant.
Ui. Fantàstic.
És un dia de molta calor, eh?
Mare meva, aquesta és l'hora punta o pot arribar a pretar més, Guillem?
Jo, aquí normalment, fins les 6 de la tarda encara estem de temperatura cap amunt.
Però Déu-n'hi-do.
Llavors ja comença...
Ja ve la marinada.
Sí. Clar. A la nit per això refresca.
Clar, Rebequeta, no?, que es diu, no?,
sí.
Guillem, aquí a l'Alt Urgell. Escolta'm...
Sí, estem a la muntanya, al final, sí, digue'm, perdó.
No, a tu. Que s'ha parlat del bus, com a corresponsal, et demanem això, Guillem, perdona, s'ha parlat del bus a Oliana aquest matí o no? Perquè sí. Això, ho dèiem, és una gran victòria.
Ah, és una gran victòria, exactament, és una bona notícia. Costa que tinguem serveis públics de qualitat i, bueno, aquest és un servei necessari, un transport públic que puguem anar fins a la capital de la comarca,
claro,
on hi ha l'hospital i, bueno, per la gent d'Oliana o d'Organyà o de Coll de Nargó, és una molt bona notícia.
Clar, perquè parlant una mica en general dels transports i les comunicacions amb la Seu, estem parlant d'Andorra i la resta de Catalunya, com són, Guillem? Esteu ben comunicats?
És molt deficient, realment, perquè aquí, per exemple, no ens arriba el tren,
claro,
cosa que milloraria molt la mobilitat, i després també tenim el problema que sembla que tot el transport públic estigui enfocat a anar cap a Andorra o la Seu, quan al final tenim una sèrie de poblacions més separades del que seria la travessera del riu Segre, que no hi ha transport públic que arribi fins allà. Aquí, per exemple, tenim un municipi que espera molt, a 5-6 quilòmetres,
sí,
i no s'hi pot arribar amb transport públic.
I com hi arribeu?
Bueno, doncs amb transport privat. Et veus amb l'obligació de tindre un transport privat,
clar,
o tindre bons amics que t'hi portin.
Feu gira, no? I d'alguna manera aquesta xarxa. Escolta, quanta estona hi ha d'Oliana a la Seu, però?
D'Oliana a la Seu hi ha 40 quilòmetres.
40 quilòmetres.
I la carretera és bastant bona, perquè van fer... És pràcticament tot recte, perquè hi ha una sèrie de túnels que van travessant les muntanyes,
clar,
i la veritat és que amb cotxe es va molt còmode. Així que això és veritat.
Molt bé. La freqüència de pas d'aquest bus, Guillem, quina és? Perquè diríem que el primer, ho hem mirat, hem fet una ullada i és ara a les 3, o sigui, ha arribat puntual o no?
Sí, la veritat és que és bastant puntual. I fins i tot et diria que en alguna ocasió arriba abans d'hora. Que això és un problema, nosaltres ja ho sabem, perquè ens trobem en alguna ocasió que si arriba abans no espera ningú, claro. I has perdut el bus. I sí que és veritat que la freqüència, podria haver-hi una mica més de freqüència. Normalment ja... un bus que baixa al matí i un bus que puja al matí i un bus que passa a la tarda i baixa a la tarda. Aquesta seria la nostra freqüència.
Clara. Escolta, també hem de confessar també, és que la setmana passada vam fer una ullada a aquesta notícia que s'han obert les piscines. Bueno, heu fet obres a la piscina d'Oliana. Això és així o no, Guillem?
Sí, hem fet obres, hem ficat gespa artificial... I...
Que fan goig, digue'ns-ho tu, que nosaltres...
Ja, home, sí, ara tan verd, tot tan verd queda molt verd, queda molt maco, sí que és veritat.
Ja calia, no?, que fessin obres.
Calia, feia molts anys que estaven fetes les piscines i feia falta una mica de reforma.
Clar. Guillem, hem fet també una ullada a l'hostal Víctor, i noi, porteu anys, no?,
Sí, som un dels negocis més antics segurament de Catalunya. Vam obrir fa més de 140 anys, pràcticament.
140 anys?
Sí, vam obrir el 1887. Ho va obrir l'avi del meu besavi.
Home!
Sí, som una empresa familiar, aquí encara tenim l'àvia que ens dona un cop de mà, i seguim aquí al peu del canó.
Carai, tu, i quin és el plat estrella de l'hostal Víctor?
El plat estrella, nosaltres fem menjar casolà en català de tota la vida. Bé. Però podríem dir que el nostre plat més antic, més que el plat estrella, la recepta que ha perdurat més en el temps, és la perdiu amb bolets, amb llanega. La fem amb llanega, la perdiu quan tenim llanegues al bosc, que últimament està siguent més complicat.
Sí, costa més, no, Guillem?
I amb la sequera i amb tot... He tingut alguns anys una mica fluixetos de llanega.
Però... I aquestes perdius són el que agraden més o no al públic?
Bueno, la perdiu té un públic una mica singular, com si no és per tots els públics. Poder el que passaria més seria, per exemple, els canelons de tota la vida.
Ah.
O el que és la sopa, o el que és els guisats. Això agrada més a tothom, encara que la perdiu també... la gent que s'atreveix a provar-la els hi acaba agradant, perquè és una recepta molt tradicional i això al final...
Home, molt d'aquí, clar que sí, Guillem. Guillem, perdona'm la curiositat, de què es parlava aquest matí a l'hostal? De l'Eurocopa? Encara arrosseguem del Donald Trump?
Sí, clar, és la notícia del dia, que s'ha guanyat l'Eurocopa, però també, al final també es parla una mica de tot això que ha passat als Estats Units amb el Trump.
Claro.
I nosaltres al final el que tenim al nostre horitzó liant és la Festa Major, que és la nostra preocupació ara mateix. El dia 2 d'agost és Festa Major Oliana i, clar, ja estem amb tots els muntatges.
Ah. Clar, clar. I quin és el cap de cartell, Guillem?
El cap de cartell? Aquí al final el que mou la festa es podria dir que és la cultura. Tenim una colla gegantera molt animada, tenim una colla de bolíacs molt animada i aquest any, excepcionalment, els geganters presenten un nou gegant.
Ah.
Jo se'ls podria dir que el cap de cartell és aquest nou gegant.
I qui és? Que ens el presentes? Té nom o no?
Bueno, no ho sé si el puc presentar ara. M'estàs ficant en un compromís, el presentarem perquè ja que estem davant de molta gent, ho direm. Es presenta un nou gegant que és el Vilana de Perles. Perles és un...
Vilana de Perles? M'encanta aquest nom.
És un personatge històric d'Oliana, que de fa 200-300 anys i se li ha volgut retre un homenatge i el divendres de Festa Major es farà la inauguració.
Quin goig.
Que bonic.
Doncs sí.
Com va vestit aquest gegant?
Històric?
Va molt mudat.
Ah, clar,
mudat,
de Festa Major.
És un gegant de ja no em sortirà la paraula de...
De què vols dir, Guillem?
De gala,
de gala.
Un senyor gegant.
Claro.
Ara, millor dit impossible, un senyor gegant. Clar que sí. Escolta, Guillem, molt bé. Mira, perquè nosaltres acabem aquesta setmana, perquè si no us trucaríem, per saber com anar a la Festa Major.
Espera, com anar, sí.
Home, 2 d'agost, Festa Major d'Oliana. Temps i trànsit a aquesta hora, com ho tenim? I el pantà, també.
El pantà el tenim més ple que de costum. Aquí a Oliana tenim dos pantanos. Tenim el de dalt, que és més petitet, que és d'Oliana. Tenim el del Segre-Rialb, que és molt més gran, unes 10 vegades més gran. I aquest és el que ha d'estar ple, que és el que ens importa, que és el que serveix per al canal Segarra-Garrigues.
Claro.
I ha superat el 50%, que durant 2 o 3 anys l'hem tingut molt baix.
Molt bé.
Fa el trànsit. Nosaltres sempre tenim trànsit amb el tema de la carretera d'Andorra, però ara està una mica tranquil. Normalment el trànsit és més de cap de setmana i poder als matins que pugen totes les mercaderies.
Fantàstic. I el temps una calorada que espanta, no, Guillem?
Calorada que va cap amunt.
Fantàstic. Bueno, doncs, Guillem García, moltes gràcies per fer-nos de corresponsal avui de, des d'Oliana.
Encantat.
Vinga, treballador de l'hostal Víctor. Bueno, treballador, o sigui, descendència.
Com part de la família, sí.
Clar, exacte. Que vagi molt bé. Gràcies, Guillem, i bona festa major.
Vosaltres, igualment. Bona tarda.
Aquestes hores, després del que ens ha dit, aquestes perdius, no?
Mare meva.
Mare de Déu.
I canelons, no fem llet.
Menú d'estiu, eh? Canelons, sopa, sí, guisats...
Allà a l'Alt Urgell són, són forts, Déu meu, com una roca.
No els enganyes amb esferificacions, aquestes.
Res, de tataquis ni pops.
Menja tradicional. Escolta, com s'ho faran a Nou Barris, Marta? Perquè em sembla que la digestió avui la fem cap allà.
Sí, 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 és que es veu que ompliran de ritme el barri els propers dies amb aquest desvarió flamenco. I heu anat, en sabeu ballar vosaltres, de Francisco, de flamenco?
Com a responsable de temes musicals?
Sí, home.
Clar, no, en absolut. No. O sigui, el ball no seria el meu. Tocar, poder sí.
Ah, mira.
El baix flamenc, sí.
Ah, és veritat, i tu, Coró?
No, jo ballar-los no. Ara em vaig veure un cop i vaig quedar al·lucinada, eh?
És que és un dispendi físic, això, eh?
Sí, home, no, i tant, i de passió. I
oh, tant, ara ho has dit, de passió i d'ànima.
Exacte.
Doncs mira, tot plegat serà, podeu veure també en aquest Desvarió Flamenco, aquest festival que se celebra en el marc de la Festa Major de Nou Barris, i en parlarem amb el director, amb el que porta la veu cantant, que és el Pedro Barragán.
Molt bé, doncs això serà després d'aquesta petita pausa de no res, la digestió amb la Marta Jarque.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
La que ens ho deia la Marta, demà comença aquest Desvarió Flamenco, un esdeveniment que se celebra en el marc d'aquesta Festa Major de Nou Barris i que arriba a la seva quarta edició, però que té molta més història perquè és l'evolució del que sempre Marta ha estat al Festival Flamenco Nou Barris.
Mm-hmm.
Són 5 dies de programació. Imagina't. Molt completa, al voltant, com dèiem, el flamenc sempre de fons, i els primers 3 dies estan plens de debats, conferències i taules públiques, i per tant és interessant avui conèixer més de prop, doncs, el que serà aquest Desvarió Flamenco. Dijous comencen els concerts, també, per cert, molt variats.
Exacte, comencen amb El Bolita, que toca dijous amb el seu trio, i també dijous, concert de piano amb Chano Domínguez. Una festa, que seguirà fins dissabte amb més espectacles de música, cant i dansa. I per tot plegat avui en volem parlar amb el director d'aquest Desvarió Flamenco, que és el Pedro Barragán. Pedro, buenas tardes. Bona tarda, com estàs?
Hola, buenas tardes, Marta.
A veure, aquest festival l'organitzeu des de l'associació flamenca El Dorado, on feu una gran tasca de difusió del flamenc durant tot l'any. Què és? Explica'ns d'entrada què és això d'El Dorado.
El Dorado, pues es una asociación cultural sin ánimo de lucro, o sea, y que, digamos, llevamos ya desde el año 2007 en esta ciudad haciendo, pues, programando eventos de flamenco. Tanto entendemos el flamenco como una cultura, porque tiene una cultura propia, y lo mismo se expresa con conciertos, que también de otra forma, cine, conferencias, cursos, ejercicios performáticos. O sea, el flamenco pues tiene eso, o sea, es una cultura hablada, viene de una cultura hablada, pero en realidad llegó a formar pues su propia cultura, y así se expresa, sí. Uh-huh. Solamente con los conciertos, la verdad, los conciertos es la forma más elocuente, ¿no?, que tiene de expresarse, pero también de cualquier manera, o sea, de otra manera diferente.
Clar, de fet, aquests, els tres primers dies d'aquest Desvarió Flamenco, tindrem debats, conferències, no? taules públiques, precisament per parlar del que tu deies, d'aquest flamenc, que també és una cultura parlada. No sé si diries que Catalunya té bon públic de flamenc, o encara és una mica un desconegut per la població.
Para nada. Mira, el flamenco lo que pasa es que convive muy bien con los tópicos. Uh-huh. No le pasa nada. O sea, si cada uno puede interpretar lo que quiera y el flamenco va haciendo. O sea, no importa. El flamenco está aquí cuando se inaugura el liceo y hay flamenco en ese día, en 1847. O sea, no es una cosa que haya venido aquí con la inmigración andaluza o lo que sea. No. El flamenco está presente, bueno, pues como en el siglo, a partir del siglo XIX, que es cuando se crea como género musical, uh-huh. y ya está aquí, en Barcelona. O sea, y luego, pues a través del siglo XX, durante la exposición del 29, estuvo bastante presente en Montjuïc, uh-huh. y, en fin, y luego, pues a lo largo de este siglo ya, en los años 90, aquí había mucha influencia en el flamenco. O sea, continuamente había conciertos en entidades tan señaladas como el Palau de la Música o cosas así. O sea, es decir, aquí hay una afición al flamenco de siempre, la ha habido, vaya.
De fet, parlaves de 1847, Pedro. No sé què diries tu que el fa tan especial al flamenc, a tota aquesta cultura. Quina força té al darrere perquè al llarg dels anys es mantingui tan i tan en forma?
El flamenco es hijo del romanticismo, por así decirlo. Y entonces cuando el romanticismo pone el foco en lo local, que eso pasa en todo el siglo, sobre todo en el siglo XIX, pero también antes, pues el flamenco aflora muy bien y se producen cruces entre lo que es la música culta y la música popular. Tanto Albéniz como Granados y tal buscan materiales en lo popular para hacer sus composiciones, pues los flamencos también buscaron en la academia técnicas guitarrísticas para evolucionar y así lo hicieron. Y eso fue una época muy rica de intercambio, de préstamos que se llama. Uh-huh. Y por eso el flamenco pilló el aire que pilló, o sea, sí. Y aquí hay una figura, por ejemplo, de que es Miguel Llobet. Uh-huh. Le vamos a hacer en octubre, le vamos a hacer un par de cosas de que tuvo mucho que ver. Es un guitarrista clàssico, ¿no? Pero, uh-huh. Però tuvo que ver en el flamenco, sí.
Uh-huh. Parlàvem d'aquesta quarta edició ja, Pedro, del Desvarío Flamenco, en el marc d'aquesta festa major de Nou Barris. Explica'ns una mica aquestes conferències, aquests concerts. A quins espais de Nou Barris se celebraran, Pedro?
Bueno, mira, lo que es el prólogo, propiamente, que son las mesas públicas estas, eso se celebra en el MAPA, al amparo de la exposición que se inauguró el día 20 de junio sobre el Pla de Barris de Barcelona. Uh-huh. Y dentro del Pla de Barris de Barcelona, la parte que le tocó a Nou Barris se la encargaron a Pedro G. Romero, que es un artista conceptual muy, muy presente en toda la escena cultural de Barcelona. Y él, aparte de que eso lo ha convertido, él se expresa a través del flamenco. Él fue durante tiempo del origen, pues el director artístico de Israel Galván. Y él lo que ha hecho fue ya grabó el año pasado todos los conciertos que hicimos en Desvarío. Y de hecho ha hecho una película al respecto de eso. Mm-hmm. Formando parte de esa película, que se llama Lo que va por debajo, este año se han montado como unas cuatro mesas públicas, donde en cada mesa hay un flamenco y dos personajes de la vida civil y cultural de la ciudad, y hablarán de cosas que yo mismo no te sé decir, pero van a hablar de flamenco, de Nou Barris, uh-huh. Sí, uh-huh. Porque el flamenco parece parece periférico, pero en realidad es bastante central.
Escolta, Pedro, també et volíem preguntar, sí. Tu que deies, descrivies que m'ha agradat molt el flamenc amb aquest gènere romàntic, no? que podríem dir que està en constant evolució, perquè, de fet, es barreja amb gèneres musicals, ho han fet artistes com Zetangana o Rosalia. No sé vosaltres, que potser esteu avasats a aquest flamenc més tradicional, com valoreu això, que grans artistes del moment també es nodreixin del flamenc per les seves composicions?
A ver, esto de la apropiación cultural es un cuento chino. O sea, si nadie se apropia de nada. El flamenco va... La música va por el aire. O sea, que no, no hay apropiaciones. Por supuesto, Rosalía y quien más quieran. Es igual, eso no importa. Lo que realmente... El flamenco... una vez vino alguien... Vino a explicarnos... una conferencia, él le llamó el pulpo flamenco, por los tentáculos que se meten en todos lados. Uh-huh. Eso, o sea, el flamenco nació así, como mezcla, como cruce, como dentro, y en esa riqueza funciona. Y el que vino fue Luis Clemente, que es un digamos, un crítico, escritor, crítico de... Que también está muy presente por aquí, viene de vez en cuando, aunque él es de Sevilla, sí. Uh-huh.
Doncs suposo que...
Las públicas estas que se dan en el MAPBA son los días martes y miércoles.
Molt bé, ya. Molt bé. Doncs...
Y luego ya el jueves propiamente empieza los conciertos, uh-huh, y una conferencia previa, que es la de Faustino Núñez, que nos hablará de las claves musicales, el musicólogo, que nos hablará de las claves musicales del flamenco, sus palos, sus uh-huh, estilos, pero lo hará desde con la guitarra, así, es igual que él es músico i s'explica des de la música.
Molt bé, doncs mireu, ja sabeu, teniu una cita, doncs, si voleu endinsar-vos en aquest món del flamenc, aquest festival d'Esbarió Flamenco, que se celebra, com dèiem, celebra la seva quarta edició en aquest marc de la Festa Major de Nou Barris. Avui n'hem parlat amb el seu director, que és el Pedro Barragán. Pedro, moltes gràcies i que vagi molt bé aquest festival.
Vale, venga, muchas gracias a vosotros.
Porque San Lucas Torillo, ay, vámonos pa' acá, porque San Lucas Torillo, ay, vámonos pa' acá, vámonos pa' acá, porque San Lucas Torillo, ay, vámonos pa' acá, vámonos pa' acá, ay, porque San Lucas Torillo, ay, porque San Lucas Torillo, ay, porque San Lucas Torillo, mi mano, ay.
Radio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
minuts ja que passen de dos quarts de quatre de la tarda. Tenim ja en Pau Massip aquí perquè ens marqui aquesta agenda de la setmana.
L'última setmana?
Clar,
nostra, bueno, de la temporada, sí,
sí,
clar, exacte, clar.
Sí, jo estava pensant i dic, no.
No de l'any, no.
No, i del mes tampoc. No, vull tampoc, dir que encara tampoc, queden. Tampoc. Però sí que és veritat que hi ha molta gent de vacances. Vull dir, em dóna la sensació. Jo tinc, sí, bastant gent pròxima que ja està de vacances. Però
em fa vacances fins a finals d'agost o...?
Fins a finals de juliol. Ah, o sigui, que han fet,
clar,
vacances aquest
abans,
juliol.
Sí, les fan abans.
Sí, sí.
Això jo mai sé què és el més bo, si fer-les abans. I perquè realment l'agost acostuma a ser relaxat i llavors, segons quines feines, si estàs sol a l'oficina, estàs, sí, fresquet, no t'emprenyen i vas fent la teva feina i ja està.
Sí. No, però el problema és, o sigui, és quan no, tens les vacances, o potser fa anys que no fas vacances, no? I encavalques, diguéssim.
Ah, no, home, clar.
Sense clar, poder clar fer una aturada amb nom, saps? Amb, sí, cara, sí, i ulls. Sí, sí. No allò que diguis, bueno, sí, una setmana.
Clar,
però,
clar, clar.
Però bueno, en fi.
Però no sé.
Ens podem queixar.
Hi ha gent que les fa a final, hi ha gent que prefereix fer-les a finals d'agost, els últims.
També.
Depèn.
El setembre, diuen el setembre. Sí. Jo no les he fet mai al setembre. Però diuen que el setembre també és un bon moment per agafar-se les vacances, eh? Perquè tot està
clar,
mig
que
ple.
Depèn. A mi el setembre és una cosa que dius, perquè com que arrenca el curs, a vegades és com... A mi també m'agrada ser el principi de curs i preparar coses noves i estrenar llibretes i estrenar l'estoig, yeah, i aquestes coses.
Yeah.
Treure el plàstic dels llibres.
És veritat.
No sé, depèn.
Bueno, mira, sempre hi ha
va
coses,
gustos, va
sí,
gustos.
I tant, i coses bones i va dolentes gustos per tot. Com tenim aquesta setmana, Pau? En què ens hem de fixar?
Doncs força carregada, força carregada. Mira, avui als Estats Units se celebra la Convenció Nacional del Partit Republicà, que és l'acte en què es tria el candidat a les eleccions. Fins avui, Donald Trump era precandidat. No estava confirmat. Avui el partit, les bases del partit, el confirmen amb aquests actes que fan els Estats Units. Els Estats Units, ja ho sabeu, saben molt de fer espectacles.
Mare meva.
I fins i tot la tria d'un candidat a la presidència és un xou.
Tu te'n recordes, Pau, que feia unes setmanes que comentàvem aquest debat que va tenir lloc, aquest cara a cara, primer cara a cara,
sí,
que és que bé que ho,
sí,
diguis,
sí,
això, que avui hi hagi aquesta Convenció Nacional del Partit Republicà per fer presidencial, no? Perquè en aquell moment cap dels dos, o sigui, no?
Clar, era clar, eren dos
debat
precandidats, eren un debat amb precandidats, exacte. Es tria el candidat, es vota Donald Trump i se sabrà qui és el número 2, el vicepresident. Que als Estats Units es fa el que es diu un ticket, hi ha els dos candidats, i és molt important perquè normalment el número 2 serveix per buscar aquells vots que no t'aporta el candidat presidencial.
Yeah.
S'havia, en el cas de Donald Trump, per exemple, s'havia especulat que fos una dona per intentar buscar un vot més femení. També a vegades s'aprofita per posar minories, per posar afroamericans, per posar llatins, que també serveixi per apropar
el
aquest vot
tan
important als Estats Units. Llavors s'haurà de veure quin és el tiquet, el número 2 de Donald Trump. I també és molt important als
com
Estats
està
Units
Donald Trump? O sigui, ara mateix, ja després del que va passar aquest cap de setmana...
Sí, recordem que en un míting va haver-hi un intent d'assassinat. Ell va patir unes ferides a l'orella.
Bueno, diuen que perquè es va girar cap a mirar una pantalla...
Quan va sentir els trets,
clar,
no?
Clar, que li va salvar, això és el que ha dit el mateix Donald Trump, però ara, bueno...
També diuen preguntar que és això, que aprofitarà molt aquests fets... per fer-se pròpia campanya. De fet, ja ha sortit una foto en què ell se'l veu... O sigui, una foto feta des de sota, per dir-ho
bueno,
així.
Bueno, diuen que és la foto de l'any, no?
Exacte, que ell se'l veu aixecant el puny, amb la cara una mica ensangonada, però no en excés, envoltat dels guardaespatlles, però que, tal i com està feta aquesta foto, els guardaespatlles estan com per sota d'ell i ell s'erigeix per sobre. Just hi ha una bandera d'Estats Units a darrere, onejant... és una imatge, o sigui, és un cartell electoral brutal i ja llegia anàlisis en què ell, en el moment en què se n'adona del que ha passat i que està bé, ja comença a fer-ho servir políticament, ja comença a fer-ho servir mediàticament, no?, aixecant el puny, reivindicant-se, dient que està bé, tal. O sigui, ara mateix ell és un supervivent a un atac Per tant, guanyarà popularitat segur, i això l'ajudarà segur, segur, segur. I a més, clar, això arriba quan més malament està Joe Biden, fins i tot amb el seu propi partit, en el sentit que la setmana passada va haver-hi, el dilluns ho explicàvem, hi havia aquesta cimera de la OTAN a Washington, que era tan important, no només pel que s'hi decidís, sinó per veure en quin estat estava Biden. Biden va tenir diverses relliscades, va presentar el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, com a Putin, bé, diverses...
Bueno, i a Donald Trump com Kamala Harris, no?
Exacte, vull dir que... que va tenir patinades d'aquestes sonores, i ja comença a haver-hi moltes veus, i veus importants dins el partit, que són crítiques amb ell. En canvi, una de les que ha sorprès aquest cap de setmana donant-li suport ha sigut Bernie Sanders, que es va enfrontar amb ell fa 4 anys per ser ell el candidat, que és un del sector més a l'esquerra del partit, també és un home bastant gran, vull dir, em sembla que és més gran que Joe Biden, doncs és un dels que li ha donat
Bernie
suport.
Bernie Sanders, perquè us pugueu fer una idea, ara la gent sabrà, es va fer aquell mem de Bernie Sanders escoltant no sé quin míting, Pau, te'n recordes, amb aquells guants que tothom anava
vestit
de gala? Us en recordareu perfectament, no?
Exacte.
De Bernie Sanders.
I ell anava brigat... Que és un...
Amb un senyor guants, no? Perquè feia bastant de fred.
És un home gran. Mira, té un any més, perquè el Bernie Sanders en té 82 i el Joe Biden en té 81. Llavors, suposo que entre amics de la quinta, doncs es donen suport.
Vaja, doncs mira, també interessants declaracions que em deia el Pau aquest cap de setmana. De fet, d'aquí una hora aproximadament en parlarem avui. També volem saber l'opinió del nostre analista internacional, el professor Manuel Manonelles, professor de Blanquerna, perquè ens ajudi també a treure, mai millor dit, doncs, a totes les lectures que s'han pogut fer d'aquest intent. Bueno, fins i tot és un intent d'assassinat, està considerat així a aquesta hora.
Sí, sí. No es pot parlar de magnicidi, perquè com que no és el president, no és un magnicidi, clar, però sí, si és un intent d'assassinat.
Doncs, com dèiem, parlarem amb ell d'aquí una hora, però, a veure, això passarà avui. Aquesta Convenció Nacional del Partit Republicà, demà dimarts, a Europa.
Cap a Brussel·les. Es constitueix el nou Parlament Europeu amb aquesta reconfiguració de partits. Les últimes setmanes, Viktor Orbán, el president d'Hongria, que a més està exercint la presidència de torn de la Unió Europea, doncs ha configurat un nou grup unint diverses famílies d'ultradreta, amb Le Pen, amb Vox, també s'hi ha sumat, també per intentar trencar i desmarcar-se d'aquesta figura que és Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que s'estava erigint com la nova líder de la ultradreta europea. Llavors, la ultradreta europea sempre ha tingut dificultats d'anar unida al Parlament Europeu, perquè al final, com que tens aquest sentiment tan nacionalista propi, et costa molt entendre't amb els països. I sí que hi ha relacions i aliances, però no és fàcil. Llavors estan com disgregats, no és un sol grup. Si fos un sol grup, seria un dels més potents del Parlament Europeu, però com que estan disgregats, encara el Partit Popular Europeu i els socialistes, amb l'ajuda dels liberals i de l'esquerra, doncs aconsegueixen mantenir-los apartats, no ocuparan vicepresidències, no ocuparan cap presidència de cap comissió, que al final són càrrecs que al dia a dia de la gent no els coneixem gaire, però et donen poder, et donen visibilitat, et donen càrrecs, et donen sous, et donen diners, bé, et donen una sèrie d'avantatges per guanyar força com a partits, com a moviments, i apartant-los d'això, doncs no ho tindran. S'ha de formar aquest nou Parlament, a veure com queden les famílies. Recordem que Junts, per exemple, havia format tota la... Quan era Convergència, els eurodiputats de Convergència i Unió havien estat dins el grup dels liberals. Quan Ciutadans va guanyar molt de pes, van aconseguir expulsar-los, i Junts, aquesta última legislatura, havien estat sense grup. Havien estat no adscrits a cap grup. Caldrà veure ara en quin lloc se situen, perquè Ciutadans ha desaparegut del Parlament Europeu, i al final aquests grups els interessa tenir eurodiputats. Tots els eurodiputats que tinguin sumen per obtenir això que dèiem. Uh-huh. Més pes, més protagonisme, més minuts de discurs, etc. Caldrà veure en quin espai es configura Junts, per exemple. Exacte.
Doncs això serà dimarts, quan es constituirà, o sigui, és a dir, demà mateix, aquest nou Parlament Europeu. I ja passem a dimecres.
Dimecres comença la temporada de futbol.
Comencen, ja.
Veus que parlàvem de vacances? Doncs ells ja les han acabat, sí. Ja estan treballant. Sí, és fort,
bueno,
és fort.
Bueno, i de fet, i els, entenc que els europeus tindran com una setmana...
Sí,
tots
sí.
Els que hagin participat
els que
a l'Eurocopa.
Els que participen a l'Eurocopa, la Copa Amèrica, clar. Els que juguen als Jocs Olímpics, aquests encara no han tornat a la disciplina.
Tindran prou de plantilla, o...
Home, prou gent, sí, tindran sí, prou home. Gent, prou gent. Com a mínim, per disputar un amistós contra l'Olot, el home. Dimecres, a les 7 de la tarda, al municipal d'Olot.
Home,
s'estrena l'Eurogirona de Mitchell. L'Eurogirona
és... Què passarà al final? El Pau Massim dirà, avui, Marcià, no em preguntis moltes coses.
Perquè no tinc massa temps de mirar-m'ho, però digues.
Vas molt
saber?
Atabalat, però...
Amb si jugaran a Montilivi? Sí. Ostres, doncs mira, ara m'ho has dit, no...
Se sap alguna cosa, si hi ha novetats respecte a aquest tema? Perquè diria que Lluc Salillas el que va confirmar és que sí, no?, que jugaria a Montilivi. L'última, L'última cosa que va dir.
L'últim que sabem.
Diria, però ara no me'n facis tampoc gaire
sí.
cas.
Sí, es faran a Montilivi. Sí. Confirmat. Bueno. Sí. Clar, era una mica el dubte perquè hi havia un tema de capacitat, hi havia un tema de seguretat per la Champions, clar. I hi havia un tema d'això, no?, de quants seients podria veure, hi havia un tema de proximitat. Sí que és veritat que s'especulava que pogués el Girona venir aquí a jugar a Barcelona, al Lluís Companys, als partits de Champions, però clar, això significava que els gironins havien de baixar a Barcelona per veure el seu equip jugar a Champions.
I això... I,
clar, bé, és que al final una de les gràcies d'aquest Eurogirona és... disputar partits de Champions, no? Sentir l'himne de la Champions a Montilivi i tenir equips, a veure com va el sorteig i quin li toca, però tenir equips històrics europeus...
S'entén perfectament,
tenir
no?
Tenir un Bayern de Múnich o tenir un Manchester o tenir un Paris Saint-Germain jugant a Montilivi, home, és que això és una cosa històrica.
No, és que és una fita històrica i, clar, s'ha de jugar a casa.
Exacte. Molt però bé, pas a pas, comencem aquest dimecres amb aquest amistós contra l'Olot a les 7, al municipal d'Olot, amb l'Eurogirona.
Eurogirona.
En parlarem d'aquest Eurogirona, jo crec, En sí? parlarem, sí, home,
bueno,
sí.
Bueno, a veure, no, tant de bo es pugui parlar.
Mira, un dels últims fitxatges que s'ha confirmat és l'holandès, el Donny van de Beek, que és un jugador que ha estat jugant al Manchester aquesta temporada i que ha firmat 4 temporades amb el Girona. Vull dir que comença aquell procés del Girona sempre d'anar aconseguint jugadors que per altres equips no compten tant o que no són tan coneguts i que quan venen al Girona brillen d'una manera increïble i que han permès, per exemple, classificar-se per la Champions.
Doncs esperem que aquesta, no, aquesta bona estela que hi han creat a tots els jugadors del Girona continuï aquest any.
Esperem que duri. Esperem que duri.
Va, anem cap al dijous. Què hem d'estar al cas el dijous? Què
dijous
ha de
hi ha nova reunió del Banc Central Europeu. Es reuneix el Banc Central Europeu, el que passa que...
Hi ha algun anunci, Pau? Que...
Els experts creuen que no hi haurà cap canvi amb els tipus d'interès. Recordem que els havien estat apujant per fer front a la inflació que havia estat afectant, bueno, que encara ens està afectant a tots els últims mesos, sobretot amb l'esclat de la guerra d'Ucraïna i tot el preu que va, tots els l'encariment del preu del gas, de l'energia, etc, etc. Es va disparar la inflació a tota Europa. Teníem uns tipus d'interès molt baixos des de feia molt de temps, es van començar a pujar i sembla ser que ara ja s'ha decidit de moment congelar, mantenir-los i perquè ja s'ha aconseguit a gran part d'Europa, jo diria que a Espanya no tant, que això les butxaques tots ho podem notar i al final marxarem de vacances, però potser no marxarem tan lluny o no marxarem tants dies com altres anys. Però sí, sembla ser que els experts consideren que ara mateix no cal fer un canvi i de moment mantenir això a veure com passa l'estiu.
I divendres, nova cita de la dona de Pedro Sánchez davant del jutge.
Sí, estava citada el dia 5 de juliol, va estar 3/4 d'hora esperant poder declarar i al final no ho va poder fer. Aquest cas s'està embolicant força. Sí que és veritat que els mitjans catalans ens queda una mica lluny i que és un d'aquests temes molt madrileny, molt capital, molt de la capital, perquè la unitat de la Guàrdia Civil que investiga els casos aquests de corrupció econòmica no veuen que hi hagi cas. La Fiscalia tampoc ho veu clar i demana que es tanqui el cas, però el jutge, com que hi ha l'acusació de manos limpies, doncs pot continuar i l'ha tornat a citar després que l'últim dia no acabés declarant. I al final és una mica aquella, el que va explicar Pedro Sánchez quan va fer les famoses cartes, aquesta màquina del fango, aquesta embrutar i aquest empastifar una mica l'ambient, i al final, si tu la cites i tu la tens imputada i aquest cas es va allargant, bé, encara es pot anar especulant i es pot anar parlant del tema sense que hi hagi massa res, i després potser el tema s'acaba arxivant o es tanca o no hi ha res, però durant tot aquest temps has estat empastifant.
Perdona, Pau, és que estava veient en una última hora, que ara que parlàvem de Donald Trump, que com dèiem parlarem amb el Manuel Manonelles d'aquí doncs una hora aproximadament, no està previst, com deies tu, que hi ha aquesta convenció nacional de Partit Republicà que comparegui encara després de l'atemptat, sinó que el més probable és que ja comparegui dijous d'aquesta setmana.
Ah, bueno, ja ho allargaran.
Després de l'atemptat.
Sí, això t'anava a dir que pels mitjans nord-americans, clar, nosaltres també és una cosa que ens agafa una mica més lluny, però tota la gent que parla en aquesta convenció també té un significat. Recordo, no sé si va ser fa 4 anys o fa 8, quan es va presentar per primer cop, que va ser com el descobriment de la seva filla, que va tenir molt de pes polític, que era una cosa que també es qüestionava una mica als Estats Units, perquè no els agrada molt que es barregi... O sigui, els agrada que es barregi família i la política, però no que s'impliqui tant en la maquinària del partit, ni que tingui tant de pes i que desplaci la gent més tradicional del partit en el seu moment. O sigui que també és molt important qui va parlant, qui té protagonisme en aquesta convenció, qui no, etc. I llavors, sí, evidentment, també, exacte, allargaran tant com puguin el tema de l'atac per guanyar pes i guanyar protagonisme.
Aquesta reparició de Donald Trump serà en principi dijous. Bueno, perdona, que t'he tallat, estaves parlant d'aquesta nova citació aquest divendres a Begoña Gómez, i de fet això també, bueno, ara ja se'ns va una mica el temps, però fixa't tu amb tot el del Nacho Cano de la setmana passada, no?, amb el tema de dels treballadors, que ell també al·legava, no?, que com era amic de la Ayuso, l'havien imputat amb aquest cas. Una mica cortina de fum per tot el que estava passant amb Begoña Gómez. I, si et sembla, mira, fem una cosa. Et pots quedar res?
M'espero, amb el verificat, i tant.
Va, que em sembla que diumenge passa una cosa important pel Pau. Bueno, espero, no ho sé, eh?
Sí, tant, i tant.
Va, anem cap a verificat. Dèiem 10 minuts que ens separen de les 4, i ja sabeu que cap a aquesta hora aproximadament, després de tenir aquesta agenda de la setmana ben clara amb en Pau Massip, truquem als companys de Verificat perquè posin la lupa. De fet, ells ho fan perfectament, doncs, aquelles declaracions de polítics i tot aquell soroll que circula a les xarxes socials. Avui podem saludar la Neus Sunyer, que és fact-checker de Verificat. Què tal? Bona tarda, Neus.
Hola, com estàs?
Mira, bé, Neus, avui parlarem, ens heu proposat aquest tema, ens sembla molt interessant, sobretot nosaltres amb aquesta última setmana que tenim de programació en directe, Neus, aquesta jornada laboral i de productivitat. I és que, com saben els nostres oients, el govern de Pedro Sánchez s'ha compromès que l'1 de gener de l'any vinent, d'aquest 2025, entri en vigor la reducció de la jornada laboral. Això passarà de ser de 40 a 37 hores i mitja, i amb la mirada posada també a baixar aquestes hores de 35, això ja seria l'any 2025. Entenc, Neus, una mesura que encès encara més el debat, no?
Efectivament, ara mateix estan debatint què significa reduir hores, i la veritat que, no sé si ho heu seguit, però està fent un debat bastant encès, perquè hi ha gent que defensa que baixar hores vol dir treballar menys, i n'hi ha d'altres que defensen que amb aquesta baixada d'hores precisament el que se fa és augmentar la productivitat.
Neus, ara, si et sembla, ara entrarem, perquè diria que això ho heu verificat vosaltres, però em semblava interessant preguntar-vos prèviament on se situa Espanya dins d'Europa pel que fa a aquesta jornada laboral, no? Per posar una mica de context.
Doncs mira, Espanya és un dels 10 països que encara conserva una jornada laboral màxima de 40 hores, però si mirem les hores reals treballades, Espanya està gairebé al top d'hores treballades a Europa. Nosaltres treballem una mitjana setmanal de 36,4 hores, mentre que països com França ja estan cap a les 35-34 reals. Ocupam aquest top, però, per exemple, no ocupam el de productivitat.
Clar, que bo que ho diguis, això. Perquè parlant de productivitat, treballar més hores vol dir ser més productius?
De moment els estudis diuen que no. Que les dades el que ens demostren és que la gent que té jornades més reduïdes doncs té més productivitat. Això és el que està passant ara mateix, per exemple, a Dinamarca o Països Baixos.
Clar. I si treballem menys hores, tindrem més hores d'oci? Si els salaris baixen més perquè treballem menys hores, podrem gaudir menys del temps lliure? Neus?
Clar, aquí crec que li has donat el quid de la qüestió i és que, per exemple, el que defensa el govern de Pedro Sánchez o el que defensa la seva proposta fins ara és que hem de mantenir salaris, perquè si no, no té sentit que ens redueixin hores si ens redueixen salaris. La idea és tenir mateix nivell adquisitiu amb menys hores treballades i poder gaudir més del nostre hosti.
Mm-hmm. Quins efectes creieu vosaltres? Ho heu verificat, no? Tindria aquesta reducció pel que fa de la jornada laboral. En xifres d'atur, per exemple, Neus?
Doncs just aquesta dada encara no hi ha estudis concloents. N'hi ha, de fet, hi ha dues grans corrents. N'hi ha una que diu que no servirà per reduir l'atur, al contrari, que augmentarà 8 dècimes cada any. O sigui, està parlant de xifres bastant importants. Però, per altra banda, aquells estudis que fins ara han ratificat que la productivitat augmenta amb una reducció de jornada, diuen que per una banda l'atur es pot reduir o per l'altra serem capaços amb unes reduccions menors, com les que s'estan presentant, o sigui d'una hora i mitja setmanal o fins i tot de dues, que serem capaços com a empreses de reubicar-los i no caldria contractar més gent per mantenir la productivitat de l'empresa, diguem-ne.
D'acord. I mira, per arrodonir una mica, llavors, què implicarien aquestes reduccions de jornada laboral? Què ens en pots dir?
Doncs implicaria els estudis que s'han fet fins ara, que han analitzat proves pilot, el que implicarien és més temps lliure, treballadors més feliços i treballadors amb menys problemes de salut mental i més contents de fer la seva feina. De moment és el que diuen.
Doncs escolta, ens quedarem això de moment. Neus Sunyer, moltes gràcies,
A vosaltres.
Vinga, una abraçada ben forta. Gràcies.
Adéu.
Un tema que sempre gira molt debat.
Sí.
Sempre aixeca bastant debat, el tema de la jornada laboral i la productivitat, no?, amb aquesta reducció. Mm-hmm.
Aquí sempre recorda que al final la jornada de 40 hores...
Sí.
Fa 100 anys que es va aconseguir.
Clar, que...
i que han canviat moltes coses i
centenari.
Que encara estem fent 40 hores a la setmana.
Totalment.
A França ja es fa, mira, ara que dèiem allò de les vacances, a França hi ha llocs on el que fan és treballar 40 hores normal i totes les hores que s'haurien d'estalviar, les acumulen de vacances a l'estiu. Llavors fan 2 mesos de vacances com els nens.
Com els nens.
Bueno, com les escoles.
M'ha agradat això. Com un nen estaràs tu aquest diumenge, no? Què ha passat?
Aquest diumenge...
Què?
S'acaba el tour. S'acaba el tour i, a més, aquest any és especial.
Per què?
Perquè, com que s'estan preparant els Jocs Olímpics a París, l'organització del tour va decidir que aquest any no hi haurà la mítica etapa dels ciclistes donant voltes pel voltant de l'Arc de Triomf i els Camps Elisis, i es farà una etapa especial, una contrarrellotge entre Mònaco i Niça. S'acabarà a Niça, aquest any, el tour. És un final especial.
Aquí cal... Agrada o no?
Aquí hi ha diferents d'allò. Al final, l'etapa aquesta final dels Camps Elisis de París no fa tants anys, o sigui, potser fa uns 30, 40 anys que es fa. No és que sigui tota la història s'havia fet així. A veure, sí que, per exemple, hi ha gent que li agrada el ciclisme que critica que al final és una mica contradictori que l'últim dia de la carrera més especial sigui una mica passeig, perquè sí que és veritat que és una etapa en què en principi ja no es disputen coses. En canvi, si és una contrarrellotge, encara es pot disputar alguna cosa. És veritat que amb les diferències que va fer ahir Pogacar als Pirineus, a l'etapa reina, és difícil pensar que es pugui canviar alguna cosa, perquè ara té 3 minuts de marge sobre...
El segon.
Segon Jonas Vingegaard. Vull dir que és, alguna cosa li hauria de passar aquesta setmana perquè li retallessin aquests 3 minuts, però tot pot passar. Ell, el primer tour que va guanyar, el va guanyar a la penúltima etapa en una contrarrellotge que va desmuntar a Roglic, que és aquella etapa, els que els agrada el ciclisme la recordaran, que Roglic arribava de groc, però arribava a la meta amb el casc torçat, que és una imatge que demostrava com havia patit i quina escombrada li havia fet Roglic.
Bueno, veurem.
Ai, Pogacar.
Pogacar. Veurem què passa diumenge amb aquesta,
veurem.
Amb aquesta contrarrellotge,
sí,
no?
Sí.
Que ja donarà entrada gairebé als Jocs Olímpics a París.
Sí.
Pau Massí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Per haver-nos centrat una mica en aquesta darrera setmana, com dèiem, de programa. Sabeu que estarem doncs, tota aquesta setmana encara aquí des de la fabricació, amb tota la programació habitual d'aquesta casa. Agafem una mica d'aire. Anem cap a escoltar la Sandra Gómez, a veure què ens explica en el transcurs d'aquesta... Ai, per cert, volia preguntar sobre política catalana. No se sap...
No tenim res. Estem pendents de que puguin haver aquestes negociacions. Marta Rovira, que ara ja està aquí, diu que la presencialitat ajudarà a l'entesa,
sí,
i demana una reunió amb Pedro Sánchez cara a cara.
Bueno,
però doncs, a veure què passa.
A veure la resposta també per part de Sánchez, no?
Exacte.
A veure qui li respon.